pensant sobre la interioritat de la persona. Aquestes coses i moltes més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. El nou secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, presideix aquest matí la primera reunió de la nova executiva federal del partit després del congrés celebrat aquest cap de setmana. El temps millora aquí a Catalunya, però continuen les temperatures sota zero. Protecció Civil preveu rebaixar en les pròximes hores l'alerta del Pla Neucat un nivell fins al prealerta. Pendents a l'exterior de l'activació de l'alerta per tsunami a les Filipines després del terratrèmol de 6,9 graus a l'escala de Richter que s'ha registrat aquesta matinada i on un nen ha mort en caure-li a sobre un mur que s'ha esfondrat pel terratrèmol. Esports, gala Laurios aquesta nit a Londres amb presència i molta de blaugrana. Ramon Castellà, molt bon dia.
Molt bon dia. El Barça opta com a millor equip, Leo Messi com a esportista masculí i Erika Vidal com a millor retorn esportiu de l'any. Tots tres conceptes opten als Premis Laurios de l'Esport, considerats com els Oscars de l'Esport. La gala es farà aquest vespre a Londres. Els jugadors del Barça estan citats d'aquí dues hores a les 11 a la ciutat esportiva Joan Gamper per preparar el partit de tornada de Copa de dimecres contra el València. A l'anada els blaugranes van empatar un gol i pel partit de dimecres són dubte Sergi Busquets i Alexis Sánchez. Als Estats Units, els New York Giants han guanyat aquesta matinada la quarta Super Bowl de la seva història, en aquesta ocasió davant els New England Patriots per 17-21 gràcies a un touchdown anotat per l'equip novaiorquès a pocs instants d'acabar la final. I acabem amb motor perquè Jaume Alguersuari no correrà al Mundial de Fórmula 1 2012 i tampoc serà pilot provador de cap equip. L'esportista català ho va anunciar ahir la nit al seu compte de Twitter.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 9:45.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Comentari que ens arriba de la mà de Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació E-Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, endavant.
Bon dia. Ahir La Vanguardia donava compte a tota plana, per tant, molta atenció, d'un manifest prohibit a València i signat inicialment per un grup de persones, unes 20, tècnics, professionals i empresaris, persones destacades en la societat valenciana. I el seu títol, el títol del manifest, més societat civil, és ben explícit. Evidentment, València no és Catalunya, ni les seves circumstàncies són les mateixes. Però el que diu aquest escrit és molt saludable. Per exemple, assenyala que ningú no ha de dubtar que en aquests moments d'inquietud és imprescindible una reacció de la societat civil. És hora de reclamar que els nostres governants es centrin en l'interès comú i en la recuperació del prestigi de la nostra comunitat. També afirma que potser és el moment de reprendre l'esperit de la distinció entre govern i societat civil i que l'argument de la devolució de poders a la societat hauria de ser l'eix fonamental d'una segona transició. En definitiva, l'escrit presenta tres idees. Que les institucions polítiques i els partits redueixin el seu intervencionisme en el si de la societat civil. Que ha arribat el moment de recuperar el prestigi de la comunitat valenciana i que s'impulsi una renovació que enforteixi el poder de la societat civil. Si en aquest escrit substituïm Comunitat Valenciana per Catalunya, voleu dir que no podríem dir el mateix o quasi el mateix i demanar el mateix o quasi el mateix? Que tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel.
En la recerca de la música folk i tradicional de la nostra terra. Cosmos, fires i festes tradicionals de la nostra terra. Músiques d'arrel, tradició i actualitat. Cosmos, els dilluns a les 11 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Al Club Més Amics ens proposem cada dia renovar el teu temps lliure. Per això et proposem a tu viatges, excursions, activitats, descomptes. Regala't nous amics i experiències noves. Apunta't al Club Més Amics des de només 20 euros l'any. Truca'ns al 93 409 27 70 i te n'informarem. Club Més Amics. Volem amics com tu. 93 409 27 70.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Coses que importen, tot allò que no ensenyen a l'escola i no està de més saber. Sota aquest títol i aquest subtítol, la psicòleg Joel Cervera acaba de publicar un llibre on es planteja alguns interrogants, per exemple, com cultivem el nostre interior o què portem cadascú amb la nostra motxilla que ens fa diferents als altres, o també què és el que continua creixent davant el desafiant descens de les nostres capacitats i les nostres aptituds físiques. De fet, el contingut d'aquest llibre forma part de tot un projecte professional que comentarem durant els propers minuts amb la mateixa Joel Cervera, que és llicenciada en Psicologia per la Universitat Ramon Llull de Barcelona, també màster en Psicologia Clínica i Psicoteràpia per la Ramon Llull, monitora educativa sobre afectivitat i sexualitat per la Fundació Desenvolupament i Persona de Valladolid i també és experta en conducció vial, així com reeducadora vial dins el Pla de Formació de Recuperació de Punts de la Direcció General de Trànsit. A més de publicar aquest llibre, Coses que importen, ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació parlant sobre psicologia. Saludem Joel Cervera, psicòleg. Molt bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Com està?
Pues molt bé, molt contenta.
Acaba de publicar aquest llibre, no sé si recentment o fa
sí,
un temps.
Sí, la veritat és que acaba de sortir al mercat, al desembre hem començat petites promocions i ja està a la venda des del gener, fa escassament un mes.
Bé, sota el títol genèric de Coses que importen, el llibre està en castellà, o Coses que compten o Coses que importen, vostè ens invita d'alguna manera a fer un viatge a través de preguntes senzilles. Com ho expressa i com ho organitza en el llibre?
Doncs la veritat és que el llibre està organitzat en tres capítols molt senzills, però alhora que recullen inquietuds que tots podem tenir en algun moment de la vida. Sobretot jo dic que és un llibre per majors d'edat, però que després, a partir dels que som majors d'edat, ens serveix com a aprenentatge pels que comencen a créixer i com a recordatori pels que ja som una mica més adults. I la veritat és que està organitzat en tres capítols. Un és la persona, com una cosa que importa i una cosa fonamental, i tot allò que li succeeix a la persona, des d'emocions, preguntes, què és el que ens succeeix, què és el que ens limita, com podem créixer per dins, que la consciència de la mort, també un tema important dins de la persona. Un altre capítol també important per tenir una consciència de que per estar bé i per ser feliços necessitem els altres, cadascun als altres i tot allò que ens succeeix en les relacions, des de l'amistat, des dels conflictes i des de què ens succeeix si anem a fer un voluntariat, per exemple, a la Índia o al costat de casa nostra, no? Què passa en les relacions? Tot allò que ens aporten, tant de positiu com de negatiu, i què en podem treure? I, per últim, un tema també important, i que és les relacions de parella, les relacions dintre el matrimoni o la parella, i que seria l'amor. Què passa des d'aquella seducció fins a l'enamorament? I també, per què no dir-ho, què passa amb aquelles parelles que han començat un camí i no han sabut superar aquelles dificultats, no? Què significa la infidelitat? Per què les persones són infidels? Com cauen en la infidelitat? I què passa quan un se separa, no? És un recorregut que comença des de la seducció i acaba, malauradament, en la infidelitat, però que és una realitat que ens succeeix. I jo aquí doncs, plantejo preguntes i interrogacions que ens podem fer tots.
Potser preguntes que de vegades, en aquests temes o en altres, la gent no es fa. Potser hem d'explorar més el nostre interior, la nostra persona, per afrontar aquestes realitats, per dures que siguin.
Exactament. Mira, jo estava fent una presentació el divendres i va sortir aquest tema de la infidelitat, no? I dèiem, com un cau en això, no? I llavors, quan vam tocar una mica més a fons el tema, vam arribar a la conclusió de que si un realment es qüestiona a fons què significa ser infidel i què significa el matrimoni, un, al final no cau en aquesta trampa, no? Perquè si ho vivim com una trampa, si ens adonem de que allò és una recerca d'una cosa potser fantasiosa o irreal, ens podem donar compte de que no calia passar per aquest patiment, no? Vull dir, és a dir, en el moment que un es pregunta, en el moment que un té aquella consciència, doncs està en la capacitat de canviar o de no caure en allò que està malament, perquè un no fa el mal perquè vol, sinó un fa el mal perquè no n'és conscient.
Avui estem parlant amb Joel Cervera, psicòleg. També vostè té una consulta i segur que per l'experiència professional, encara que és jove, 31 anys, però sí, té una realitat, un món que ja ha començat a descobrir, el de la ment humana, que és complicat.
Sí. I no només a la consulta, sinó que si un està una mica atent al que passa avui en dia, se n'adona que les relacions humanes estan carregades de límits, de dificultats, i que quan t'arriben a la consulta una parella o una persona que ja s'ha separat, a vegades podem fer molt poca cosa, no? I sobretot jo ara estic treballant en grups de creixement personal, que és una mica allò per prevenir abans de la dificultat, no? És el que tu dius, no? Com educar aquella consciència perquè un no acabi trencat o destrossat, que és el que moltes vegades arriben a les persones a la consulta, no?
Hem de dir que el llibre Coses que importen, de Joel Cervera, ha estat editat per l'editorial Círculo Rojo, i és el primer treball important que vostè fa en forma de llibre?
Doncs sí, és el primer i no sé si l'últim, perquè
no
ha sigut un treball llarg.
Si és l'últim no vol dir que sigui poc acceptat, pot ser molt ben acceptat.
No, jo he gaudit moltíssim escrivint-lo. A més, el vaig escriure a l'època universitària, quan tenia molt de més temps i quan un té les preguntes més vives, perquè a vegades quan un ja està instal·lat en una certa maduresa, i d'això també en parlem, no? Sembla que un ja ho sap tot, no? Un ja té el seu esquema mental del que és la vida, del que significa. Llavors, quan un es troba una dificultat que li planteja nous reptes, no sap com avançar, no? En canvi, la ment humana és molt curiosa, però quan més jove ets, més capacitat d'aprenentatge tens i més preguntes et venen a la ment, no? I llavors va ser una època de moltes preguntes, d'una recerca personal també, no? En el sentit de que han col·laborat 10 testimonis, hi ha una part del sentit religiós que jo volia explicar, no? Amb senzillesa, però també amb testimonis, perquè crec que un testimoni doncs, ens aporta una visió molt, molt subjectiva, però alhora també molt concreta, no? del que un li passa i del que un li succeeix, no? I va ser, de veritat, una experiència de descoberta, d'estudi, i que vaig gaudir molt, però va ser un procés llarg, com dic, eh? Vull dir, no va ser de la nit al dia escrit com una novel·la on tu vas fent la teva pròpia història, sinó que va ser un procés de recerca personal, científica, etcètera, no?
el tema dels grans interrogants sobre l'interior de la persona, sobre el que ens vull per dintre, sobre la qüestió afectiva, sexual, van molt més enllà de les creences, però a vostè, que se'ns declara creient, podem dir que això li dona un plus per la seva feina, també, aquesta fe, encara que això no comporti obligar els altres a creure.
Totalment. De fet, hi ha estudis que revelen que les persones que tenen una esperança, sigui quina sigui aquella esperança, les persones que tenen un sentit religiós, tenen molt menys patiment, o saben on depositar aquell patiment, és a dir, saben com gestionar-lo. I hi ha evidències científiques de molts psicòlegs que s'han interessat pel tema i que ens diuen això, no? que si un té una esperança o inclús des de la meva feina, si jo la puc transmetre o educar-la, hi ha una possibilitat com molt més gran de que aquell patiment no sigui en va.
Quin seria el principal objectiu de la publicació d'aquest llibre, Coses que importen, Joel Cervera? Un objectiu també de difusió entre les famílies o entre els cercles acadèmics, els centres educatius? Quin seria el seu desig en aquest sentit?
Doncs mira, ha canviat molt, perquè jo quan el vaig escriure va ser primer per mi, és en el sentit de que jo tenia molts dubtes, molts interrogants, i em va servir doncs, per clarificar, per posar en paraules aquells dubtes, aquells interrogants, per plantejar-me coses, i em va servir en primer lloc per mi, no? En canvi, el llibre fa 6 anys que està escrit i ara s'ha publicat. Llavors, una mica el sentit ha canviat, perquè totes aquelles preguntes, aquells interrogants s'han anat responent i s'han anat posant al seu lloc, no? En canvi, ara quin és el sentit o cap a qui està orientat o en quin sentit? Doncs mira, és un llibre que l'objectiu és recordar, per mi, si algú recorda coses que importen, ja és molt, no? O una descoberta per aquells més joves, no? Està pensat per aquells que tenen 20 anys, que no saben, que estan una mica perduts a la vida, doncs perquè no els enganyin i perquè sàpiguen diferenciar ben bé què és l'amor de veritat, de l'enamorament, de la seducció, doncs perquè no caiguin en aquelles trampes que un, des d'una mica, una visió una mica més gran, pot tenir una experiència. També perquè sigui una descoberta, no? Per algú que, per exemple, en el sentit religiós, no? Ha tingut un prejudici molt gran cap a la religió, pugui trobar en el testimoni, per exemple, del catolicisme o de l'hinduisme, de quin sigui, no? Veure que aquella dimensió està oberta. Llavors, per mi, l'objectiu general és que les persones o recordin o aprenguin alguna cosa, em quedo satisfeta, o que gaudeixin. Jo ja, si gaudeixen, ja és que estic més que feliç, no?
Hi ha molta feina per fer, sens dubte, oi, Joel, entre els joves, quan parlem d'afectivitat i sexualitat en aquest món, on potser de vegades caiem en el moralisme excessiu o de vegades caiem en el permissivisme total. Com sí. Podem redefinir les coses? Aquest és el gran interrogant.
Sí, el que passa és que la persona està tan ben feta que ens diu que el que un desitja de veritat és ser estimat, 100%. Llavors, per aconseguir això, es pot d'alguna manera buscar-ho per diferents camins, no? A vegades, la recerca de l'amor veritable és molt més interessant que la recerca d'una satisfacció immediata en el sentit de ja em sento estimada, no? Però el que és molt interessant és saber quin dels dos camins volem triar, no? I quin preu té, perquè al final la recerca d'un amor de veritat és molt més interessant pels que li agraden els reptes i és molt més maca, és molt més verdadera, no? I això necessitem algú que ens ho expliqui, no?
Avui hem parlat amb Joel Cervera, psicòloga i autora del llibre Coses que importen, Todo lo que no enseñan en la escuela y no está de más saber. Qüestions molt importants, en forma d'interrogants, les que planteja Joel Cervera en aquest llibre editat per Círculo Rojo Editorial. També hi ha un blog que vostè té actiu, cosesqueimporten.es o cosesqueimportenblogspot.com. Aquí la gent pot adreçar-li coses o pot consultar-lo per orientacions que vostè dona?
Doncs sí, la veritat és que avui en dia els mitjans, com tu saps, són la interacció amb el públic és importantíssima. Llavors jo aquí doncs, penjo el que ha passat amb una xerrada o com han intervingut o quins temes van sorgint del llibre, no? També és un espai on el lector pugui dir la seva, de dir, pues mira, això no ho he entès o no estic d'acord o m'agradaria que ho expliquessis una mica millor, no? O, bueno, un espai doncs, perquè el lector pugui dir la seva.
I sobre això, Joel Cervera s'imagina que acabi sent coses que importen com una marca, com un gran projecte o com una associació, fins i tot.
Doncs jo això no ho sé.
No s'ho planteja
de moment. No m'ho plantejo i espero que sí, que a poc a poc va sorgint com una petita comunitat, però molt de tu a tu, eh? Molt de formigueta, res gran.
Sense cap pretensió gran.
Sense cap pretensió, perquè si un va amb pretensions, malament. O sigui que molt a poc a poc la comunitat de coses que importen, si va creixent i un va tenint aquesta consciència, doncs molt millor tot això que ens emportem, però a poc a poc.
Gràcies a Joel Cervera per haver-nos acompanyat aquesta estona aquí en el primer cafè de Ràdio Estel. Vol afegir alguna última cosa?
Doncs que si volen tenir més informació, només han d'anar a internet i ficar coses que importen punts i allà podran trobar tot el que volen saber sobre el llibre.
Joel Cervera, psicòloga i autora del llibre Coses que importen, editat per l'editorial Círculo Rojo. Que vagi molt bé, molta sort en la tasca professional i també social, incloent-hi l'aspecte religiós, també, com vostè mateix ens ha dit. Molt bon dia.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel. Grans històries, grans debats, grans propostes. Un programa immens per un col·lectiu actiu. Grans amics, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, amb un paper destacat per la musicoteràpia i tots els seus beneficis. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, Grans amics, amb Oriol Casals i Emili Pacheco, a Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, jornada sobre el compromís de l'Església en la reinserció dels presos. Vida després de la presó. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
És un quart i mig de 10. Us anunciem que aquesta setmana des del primer cafè oferim 3 entrades dobles per a l'espectacle Marley 30 anys amb Nacho Tarrés. És aquest divendres a les 9 del vespre al Casino de l'Aliança del Poble Nou. Per aconseguir una d'aquestes 3 entrades dobles, ho teniu molt fàcil: entrar a la web radioestel.cat i omplir el formulari corresponent. Marley, 30 anys amb Nacho Tarrés, divendres a les 9 del vespre al Casino de l'Aliança del Poble Nou a Barcelona. A la web www.radioestel.cat.
No entenc res, amb Miquel Morgà.
No entenc res, Miquel Morgà, bon dia.
Hola, bon dia, com estàs?
Aquesta setmana plantegem... Molt bé, i tu, com estàs?
Molt bé, molt bé. Ja, començava la setmana amb solet, que està molt bé.
Sí,
fred i solet és combinació perfecta, eh?
Fantàstic, i tant que sí. A veure si ja es normalitza una mica el temps, perquè trobem a faltar ja no aquella calor excessiva que havia fet dies enrere, però almenys un temps més normal, oi?
Sí, que el solet compensi una mica.
Aquesta setmana plantegem... No entenc per què hi ha gent que s'obsessiona tant amb les supersticions. Expliquem una miqueta, perquè això de les supersticions...
Sí.
Potser tots en tenim una mica, però sí, hi ha poc. Hi ha uns pocs que en tenen més del compte.
Sí, més, massa, potser, segons qui, no? Aquest és un d'aquells temes que, segons com te'l mires, fa riure, perquè això, les supersticions, xe, si no t'obsessiona, doncs fa una mica de gràcia, això. Tothom ens hi agafem una miqueta alguna vegada, però també és cert que hi ha gent que s'ho pren tan seriosament que m'atreviria a dir que ho passa molt malament. Fins i tot hi ha gent que ho passa malament amb el tema de les supersticions, eh? I és que fora del que és la part més anecdotària del tema, i si ens anem una mica més cap al fons de tot això de les supersticions, descobrim que al voltant de les supersticions hi ha tot un món, eh? Per centrar-nos, si et sembla, hauríem de dir que les supersticions són un conjunt de creences no fonamentades irracionals, diria jo, fins i tot, que poden estar basades en la fe o relacionades amb el pensament màgic, per mitjà del qual el practicant creu que el futur o la vinguda d'alguns certs esdeveniments doncs poden ser influïts per alguna de les seves creences, no? Per tant, també estaríem a cavall en el que és la fe i també en alguns ritus religiosos, es cavalca una miqueta amb tot plegat, tot i que cal dir que el catolicisme m'ha semblat entendre que separa molt clarament el que en podríem dir el que són supersticions folklòriques, si ens entenem així, i el que és la fe. Per tant, hauria de quedar ben separat. El cert és que hi ha molta gent que s'agafa aquestes creences, aquestes supersticions, que jo deia més folklòriques, aquestes més lleugeres, com a creences de fe. I aleshores aquí és on crec que ve el problema. O sigui, que és aquí on, és això el que no entenc, no? Perquè hi ha gent que ho porta tant a l'extrem, això. No?
Sí, allò de pensar que si em poso un barret al matí i no fa massa fred, m'anirà malament el dia, per exemple.
Per exemple, seria un cas, És a dir, que sí entenc aquestes operacions com a part d'un joc divertit, trobo que està bé això que tu deies, no tots en tenim alguna, I tots alguna vegada diem, sí. Ai, vull dir, març 13, què passarà,
sí,
no?
Sí, exacte, i això d'agafar la moto molta estona, sí. Vigilo.
O vas pel carrer i veus una escala oberta i dius, ui, saps què, passo pel costat. I no... Bé, aquestes són aquelles coses que no haurien de preocupar-nos.
Per sota de les vestides,
per exemple,
de les obres.
Que tots ho hem fet, una vegada hem sortit a fora i escolta, passo per fora, tot i que té més perill perquè per fora pot atropellar el cotxe, per sota la vestida és més difícil que passi alguna cosa.
Sí,
no?
Sí.
Però, en fi, tant és així que hi ha algun psicòlegs, fins i tot, que, donat que les supersticions no estan basades en la raó, les atribueixen una mica directament a la ignorància. O sigui, relacionen supersticions, algunes supersticions amb ignorància de segons quins tipus de persones. Però, si et sembla, per situar-nos una mica en el context del tema, m'he permès la llibertat de dividir les supersticions en tres categories, perquè així una mica veurem per on va la cosa. La primera, les que relacionem directament amb la sort, per exemple, algunes de les quals més populars, doncs, allò de tocar ferro, que te dona sort, o amulets protectors que molta gent té de diferents tipus, o allò de trobar el trèvol de quatre fulles, que diuen que dona molta sort. Aquests serien relacionats amb sort. N'hi ha moltes més, La setmana que ve, el divendres, quan en parlem, segurament en alguna d'aquestes ja hi entrem.
Trepitjar excrements de gossos,
efectivament,
per exemple.
Aquesta seria la de mala sort, Dins de la sort hi ha les de la mala sort, aquesta en seria una,
sí.
Perfecta. O la de les tisores obertes, quan hi ha unes tisores obertes amunt d'una taula, que diuen que porta mala sort, o que es trenca un mirall, Tots hem dit una taula, o que s'aboqui el saler, aquestes supersticions relacionades amb o el paraigües, que cobres el paraigües a un lloc que és cobert, o dins d'una casa, no? I després hi hauria el segon grup que he fet, que són les supersticions lligades amb el que podríem dir esdeveniments una mica especials. Per exemple, aquella que no pots veure el vestit de núvia abans del casament, que és una superstició lligada amb un dia important, no?
Sí.
O que el dimarts, allò que dèiem, el dimarts, que és un dia, un mal dia per casar-se, per exemple,
sí.
I si és 13 ja no et dic, O quan les dones, també hi ha una que diu que coses estan en període de menstruació, tallen l'allioli, que és una superstició que hi ha també molt, molt extensa i popular.
També conviuen amb tradicions, algunes d'aquestes
supersticions. Efectivament, per això que està tot a cavall de moltes coses. I el tercer grup de supersticions ve relacionat amb afers professionals, directament. Allò de fer botar el vaixell trencant una ampolla de cava perquè diuen que això dona bona sort, o aquella que diu que els sectors o la gent d'escena no porten res, no poden portar res groc, o això dona molt mala sort perquè és el que portava Molière quan va morir en escena, diguéssim, una mica tot plegat, aquestes relacionades amb les professions. N'hi ha d'altres, aquella, també encendre espelmes perquè et vagi molt bé una cosa o un projecte, aquestes coses. En fi, que més enllà de les supersticions, el que sí intentaré per divendres, si et sembla, els deures que em poso, és saber per què hi ha gent que s'obsessiona tant amb algunes d'aquestes supersticions i fins i tot ho passen malament o els fa canviar els hàbits de vida. Que hi ha gent que canvia el seu comportament habitual,
sí, sí.
Per culpa d'una superstició. I això és el que no acabo d'entendre del tot.
Converteixen el que és una superstició, que és en principi una cosa lleu, en un absolut, en un,
sí.
Un modus vivendi, que bé, per als qui som creients doncs és com una cosa que està al mateix nivell. I
efectivament,
no ser,
i per,
no?
Això ja deia, per això ja deia que la religió a vegades, i el catolicisme concretament, separa molt bé el que és les supersticions folklòriques, ja ho he dit així, no sé si està gaire ben dit, o del que és fe, en segons quines coses. Per tant, per divendres tenim aquesta feina, i pel Facebook, si sembla, hi podem posar una enquesta per saber una mica per on va l'opinió de la gent. La pregunta és molt senzilla, ets supersticiós o supersticiosa? I aleshores donem tres opcions, que és sí, molt, No me'n passo ni una paral, per tant, estaríem en el cas greu, aquest que haurem de desbrinar a veure per què. La segona opció seria gens ni mica, no hi penso, hi ha gent que realment també, espero que hi hagi gent que no pensi i que se n'enriqui una miqueta, tot plegat, eh? O la tercera, que seria un intermig, no, però de vegades em condicionen sense posicionar-m'hi.
Doncs aquesta és la pregunta que fem pel Facebook del Primer Cafè de Ràdio Estel. Animeu-vos, amics oients, a contestar. Facebook.com, el Primer Cafè de Ràdio Estel. Preguntem, ets supersticiós o supersticiosa? Tres respostes, sí i molt. No me'n passo ni una paral. La segona opció, gens ni mica, ni penso, per tant, els dos extrems, i la tercera, un entremig. No, però de vegades em condicionen sense obsessionar-m'hi. Potser aquesta tercera pot ser la guanyadora, en tot cas...
Semblaria no... que és, pot ser més majoritària, però, tot ja que això, en prou de les supersticions, hi ha gent que no les explica, però les té, eh?
Doncs molt bé, no entenc res. Amb Miquel Murga, aquesta setmana no entenc per què hi ha gent que s'obsessiona tant amb les supersticions. També, amics oients, pel Facebook del Primer Cafè de Ràdio Estel podeu opinar de manera oberta sobre aquesta qüestió, dient la vostra, si voleu prescindir de l'enquesta i
evidentment,
també,
qualsevol comentari complementari serà molt benvingut i l'agrairem moltíssim.
Doncs fins divendres, uns minuts després de les 9, Miquel.
Fins
gràcies.
Divendres, que vagi bé, gràcies.
També us volem que regalem un forfet per esquiar a Gran Valira. Si voleu aquest forfet que estem oferint aquestes setmanes els dilluns, el que heu de fer és trucar-nos al 93-409-2772. 93-409-2772. Les previsions apunten cap a una millora de cara a esquiar millor. Per tant, si voleu aprofitar aquesta oportunitat d'esquiar a Gran Valira, truqueu-nos al 93-409-2772. 9:45, última hora informativa. Després entrevistarem Ramon Rivera Mariner, monjo de Montserrat, que ens parlarà de les jornades Natura i Espiritualitat, i en els últims minuts, Món sense fronteres amb Àngel Miret.
Hola, molt bon dia. El nou secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, presideix aquest matí la primera reunió de la nova executiva federal del partit després del congrés celebrat aquest cap de setmana a Sevilla. Continuem pendents avui del temps, que millora, però continuen les temperatures sota zero a bona part de Catalunya. Protecció Civil preveu rebaixar en les pròximes hores l'alerta del Pla Neucat, un nivell fins a prealerta. L'exterior, a l'exèrcit del president Siri Bashar al-Assad, ha bombardejat intensament la ciutat d'Homs, on almenys haurien mort 15 persones, segons ha informat la Comissió General de la Revolució Síria. I en esports, a les 11 d'aquest matí, el Barça torna als entrenaments per preparar el partit ja de Copa de dimecres contra el València. I aquest vespre, atenció, se celebren els Premis Laureus de l'Esport, on Leo Messi, Erika Vidal i el Barça opten a diferents guardons. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 10.
Cada dimecres, al Primer Cafè, cap a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres cap a 9:45 del matí, al Primer Cafè de Ràdio Estel. El diumenge 19 de febrer vine d'excursió amb el Club Més Amics a Castelló d'Empúries. Viurem la benedicció de la imatge del beat Maurici Prueta, frare Agustí i copatró dels tintorers. Visita guiada des de la catedral fins a la casa del beat i dinar popular. I aquest cop amb autocars des de Barcelona i també des de Badalona. El diumenge 19, tots cap a Castelló d'Empúries. Informa-te'n al 93-409-2770. El Club Més Amics, volem amics com tu. Truca'ns 93-409-2770.
Quan estàs malalt, no hi ha res tan important com rebre una trucada d'algú que t'estima. 902 40 07 07. Mans Unides. La salut. Dret de tots. Actua. Mans Unides. Gràcies per col·laborar.
El Primer Cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Va passen 3 minuts de 2:15, la Casa d'Espiritualitat del Miracle, el Solsonès, inicia les seves activitats d'aquest any amb una nova edició dels tallers Natura i Espiritualitat, que tenen lloc durant un cap de setmana de cadascuna de les estacions de l'any. Tot i que cada taller és independent, es recomana fer-los tots seguint un ordre. Ens acompanya per parlar dels tallers Natura i Espiritualitat i sobretot el primer, que es farà del 17 al 19 de febrer, és a dir, el cap de setmana de la setmana vinent, amb el monjo de Montserrat i director de la Casa d'Espiritualitat del Miracle, Ramon Rivera Mariner. Pare Rivera Mariner, molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Com està?
Molt bé.
Ens pot explicar breument, perquè el temps és implacable, què són els tallers Natura i Espiritualitat?
Doncs una invitació a respirar amb el ritme de la natura de cada estació. Aquí al Miracle les estacions són molt marcades, per tant doncs, és molt fàcil de mirar-les i d'alguna manera projectar-les damunt de les nostres vides.
Té vocació interreligiosa i oberta a les diferents creences, aquesta proposta?
Evidentment, cadascú la pot assumir des de la seva situació espiritual determinada. Pels que són cristians té un nom, que és el creador de totes les coses. Pels que no són cristians, doncs, simplement és un aprofundir en el seu ser natural, en el seu ser humà, en el seu ser creació. En aquest sentit, doncs, hi ha, per exemple, 3 estones cada dia de pregària, diguem-ne, de meditació, que cadascú fa en el seu nivell. Per exemple, uns opten per la pregària amb els monjos, altres opten per una meditació en silenci i altres opten per una contemplació de la natura tal com és i tal com es veu esplendorosa des d'aquest petit turó del Miracle.
En aquest cas, del 17 al 19 de febrer, és el taller d'hivern. Per tant, els elements naturals d'aquesta estació de l'any són els que predominen.
Exacte, el fred, que aquest any de moment en fa força.
Sí.
La nit, la lluna nova, el veure que els camps estan encara cremats, que no, pràcticament no hi ha res, que els arbres no tenen fulles, tot això ens influeix a la percepció de la nostra realitat.
Estem parlant amb Ramon Rivera Mariner, monjo de Montserrat i director de la Casa d'Espiritualitat del Miracle. Per apuntar-se, cal fer alguna cosa especial, trucar a la pàgina web del Miracle, entrar-hi?
Cal trucar al telèfon 973-48-0002 o també trobareu el correu electrònic a la pàgina web santuarialmiracle.com.
Encara és possible inscriure's en aquest taller del 17 al 19 de febrer, tot i la limitació de places que suposo que hi ha?
Sí, evidentment, perquè no volem un nombre massa gran de persones per poder-los atendre d'una manera més personalitzada.
La Casa d'Espiritualitat del Miracle, situada en el monestir, que porta el mateix nom, està situada a 14 quilòmetres de Solsona, en el lloc on l'any 1458 es va aparèixer la Mare de Déu en forma de nena, segons la tradició cristiana. La Casa d'Espiritualitat és un edifici annex que inicialment va ser hotel i ha estat reformat els darrers anys. Hi ha, però, i amb això acabem, si li sembla, un segon taller per als dies 24, 25 i 26, que porta per títol Vorejant l'ànima humana, Bíblia i psicologia. En aquest cas és un altre tipus d'activitat, no?, aquest segon taller.
Exacte, aquest és molt més racional. És a base de conferències i a base de tallers d'interpretació, sigui en aquest cas de contes, sigui també en aquest cas de relats bíblics. De tal manera que doncs, els contes s'interpreten en clau junguiana d'aquest psicòleg important del segle XX i la Bíblia, des d'aquesta perspectiva del relat, agafa un valor una mica diferent des de perspectives que no estem acostumats.
Recordem que la primera activitat, doncs, aquest taller d'hivern del 17 al 19 de febrer, suposo que després vindrà el de primavera, estiu i tardor, no?
Exacte, que seran... després ve el de primavera, que és just el 28 d'abril fins a l'1 de maig, i l'estiu, que coincideix amb la nostra festa major, que és del 3 al 5 d'agost aquest any.
Moltes gràcies, pare Ramon Rivera Mariner, monjo de Montserrat i director de la Casa d'Espiritualitat del Miracle. Suposo que avui hi ha molt de fred, però...
No, avui ja... Hem sortit de zero ja.
Molt bé, molt bé.
Feia 4 dies que estàvem sota zero.
En qualsevol cas, respirar aquest aire que vostès tenen allà dalt, encara que faci 10 sota zero, és molt sa.
Exacte, sí, sí.
Que vagi molt bé, una abraçada i fins una propera ocasió.
Adéu-siau, bon dia.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, 8:02. Amb Mercè Raga, actualitzem el dia només per tu.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Quatre minuts i mig i seran 9:15. Món sense fronteres, amb Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports a l'Ajuntament de Barcelona, també professor de la Universitat Pompeu Fabra. Àngel, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Bé, avui comencem parlant de fred, perquè a l'Ajuntament de Barcelona i a les administracions catalanes el fred ha condicionat molt la vida d'aquesta última setmana i em sembla que també en les polítiques socials amb el sense sostre, que són convidats i animats a dormir en llocs habilitats especialment per a gent necessitada.
Sí, en un context de crisi, a vegades doncs, de depressió col·lectiva, jo crec que val la pena parlar una mica del que ha passat a la ciutat, però també amb altres pobles i ciutats de Catalunya en relació a les persones dites sense sostre, o sigui, aquelles persones que veiem al nostre entorn que dormen al carrer, malauradament, no? I la veritat és que ha estat un procés d'un gran enriquiment personal en el qual ha participat no solament l'Ajuntament de Barcelona com a impulsor del projecte, sinó també doncs, diverses entitats, com ara la Creu Roja, i sobretot molts voluntaris. Aquesta operació, pel que fa a l'àmbit del sense sostre, consisteix en que a partir de les 5 o les 6 de la tarda diverses unitats, diguem-ne mòbils, es dediquen a recórrer la ciutat, buscar aquella gent que dorm al carrer per mirar de portar-los en un espai que té habilitat l'Ajuntament, insisteixo, en col·laboració amb la Creu Roja, de manera que se'ls facilita doncs, un lloc per dormir, amb calefacció, amb mantes, se'ls dona un sopar i l'esmorzar el dia següent. I això serà així excepcionalment fins i tant que les temperatures no tornin a remuntar. Dit això, Ignasi, cal dir de que hi ha gent que no vol venir. Ho dic això perquè a vegades, com que ara amb el càrrec que tinc, hi ha gent que a vegades se m'adreça i diu, no, home, però és que al costat de casa meva hi havia una persona. Sapigueu que hi ha un telèfon, que ara jo lamentablement no el recordo.
Però vaig entrant al web de l'Ajuntament de Barcelona.
Sí, o trucant al telèfon d'informació general de l'Ajuntament, on una persona pot adreçar-se i dir que ha vist una persona dormint al carrer. Sempre es van allà, però hi ha persones que no volen acudir a aquests centres. En fi, ja sabeu que aquest tipus de persones moltes vegades pateixen algunes patologies com ara una addicció a l'alcohol, I aleshores, lògicament, en aquests centres està prohibit beure. És a dir, quan estàs en allà no pots beure, tampoc pots fumar fora, però no pots fumar dintre. Però sobretot és el tema de la beguda el que jo crec que impedeix a molta gent d'acceptar aquest internament, no? En fi, tot i així, aquests dies la mitjana de persones que s'han agafat d'aquesta manera excepcional és més o menys unes 200 persones. Aquest dissabte vaig estar recorrent diversos d'aquests centres, sobretot un extraordinari, un molt important que hi ha. No diré el carrer que és, perquè a vegades això pot generar certes resistències en el veïnat, tot i que no hi ha hagut cap problema. Això vol dir que no hi ha hagut aquest problema, però a vegades la gent pot tenir algun tipus de resistència que en el seu barri o en el seu carrer doncs, hi hagi aquest tipus de centres. I la veritat és que ha estat una experiència fantàstica veure la dedicació de tants i tants voluntaris que dediquen un dissabte, no unes hores, bastantes hores, i amb una tipologia de persones doncs, en fi, de vides trencades i, per tant, amb una certa complexitat en el tracte. Per tant, bones notícies per la ciutat. Tenim bona gent, tenim voluntaris, tenim institucions que es dediquen, diguem-ne, a preparar i a impedir que persones en aquesta situació pateixin més del compte, més del que ja pateixen habitualment en aquests dies de fred intens.
Doncs queda dit, en tot cas esperem que aquests centres puguin fer un servei i també puguin ajudar a atacar les arrels d'aquest problema. Potser si aquestes persones veuen que amb aquest benestar, doncs, si un dia el poguessin aconseguir, tot anirà millor, potser se'ls obre un horitzó d'esperança.
Sí, esclar, en aquests centres, fas bé de dir-ho això, Ignasi, perquè en aquests centres no solament en el temps que s'està es dona aquests àpats, aquest sopar i aquest esmorzar i es facilita aquest dormir amb sostre, sinó que també els educadors socials intenten en aquests espais, diguem-ne, buscar una manera de reconduir, d'ajudar a reconstruir la vida d'aquestes persones. Cal dir, insisteixo, que estem parlant de gent que excepcionalment està en el carrer, perquè l'Ajuntament de Barcelona, les institucions, Càritas, Arrels, Creu Roja, Sant Joan de Déu, etc., faciliten d'ordinari centenars d'allotjament de gent que ordinàriament dormen aquestes institucions. O sigui, estaríem parlant de gent que o presenten algun tipus de resistència i només en aquests dies de fred intens accepten aquest acolliment, o bé també d'alguns que estan esperant ser acollits perquè, òbviament, en aquest moment, malauradament, els centres estan una mica saturats.
Doncs molt bé, hem parlat d'aquesta operació FRED amb aquests centres per a persones sense sostre. Ja saben els oients que si creuen que aquests dies doncs, poden ajudar alguna persona que encara veuen dormint al carrer i volen posar-se en contacte amb els serveis socials de l'Ajuntament o a través de la web, doncs poden
només han de trucar al Centre d'Emergències Socials de Barcelona, al carrer Comerç, i en allà facilitar doncs, la ubicació on t'han trobat aquesta persona i en poc temps una unitat mòbil acudirà per intentar que aquesta persona s'aculli en una d'aquestes espais que té habilitat les institucions i l'Ajuntament.
I Àngel, molt breument, tot el tema de l'alerta pel fred i la neu d'aquests dies a nivell de l'Ajuntament de Barcelona ha anat bé, s'ha gestionat de la millor manera possible?
Sí, bé, bàsicament a l'àmbit, insisteixo, social és el que ha perviscut. Després, home, sempre es diu que, i en aquests casos, quan hi ha situacions d'aquestes de presumpte neu o fred, sempre et passes de frenada d'una banda o de l'altra. En aquest cas, sembla que s'ha acusat una mica a les institucions, tant a la Generalitat com a l'Ajuntament, de ser excessivament previsors, però jo penso en aquests casos, com que és molt difícil, per sort la meteorologia encara no és tan exacta com altres coses a la vida, més val passar-se una mica de frenada i, per tant, haver fet aquestes sortides a vegades dels nens a l'escola, que han pertorbat una mica la vida familiar i domèstica dels pares i mares que treballen, però jo crec que més val això que no trobar-nos en situacions com les que van passar fa uns anys, que hi va haver un cert col·lapse a la ciutat. I, per tant, jo crec que s'ha de felicitar les institucions per aquesta gestió.
Canviem de qüestió, parlem de servei domèstic i de la regulació o possible horitzó en una millor regulació d'aquestes feines.
No, mira, això és bo de més que els oients ho sàpiguen, perquè potser hi haurà gent afectada i cal fer esment. Des de l'1 de gener, però amb una moratòria de 6 mesos, per tant, que hi ha 6 mesos per adaptar-se a la legislació, tothom que tingui una persona contractada a l'àmbit domèstic ha de donar-lo d'alta a la Seguretat Social, encara que sigui una hora a la setmana, insisteixo, perquè això a vegades la gent m'ho pregunta, home, però no, sigui una hora a la setmana, siguin 3 hores, siguin 15. S'ha de donar alta a la Seguretat Social, s'ha de fer un contracte,
Per tant, obligatori que hi hagi cobertura de la Seguretat Social per a la persona que treballa a casa, encara que sigui una hora a la setmana.
Encara que sigui una hora a la setmana, s'ha de fer un contracte de treball, s'ha donat d'alta la Seguretat Social, hi ha 15 trams de bases de cotització que van del mínim, que són 20 euros, a 100, mínim 20, màxim 160 euros per part del contractant, i a partir d'aquí doncs es donarà d'alta totes aquestes persones a la Seguretat Social. S'han d'abonar dues pagues extraordinàries, que fins ara tampoc era així. La legislació parlava de dues mitges pagues, ara seran dues pagues extraordinàries, i en tot cas la remuneració no pot ser en cap cas inferior a 5,02 euros l'hora. La veritat és que en aquest moment, per la gent sèria, que n'hi ha molta, que és la majoria, el pagament d'hores està entre els 8 i els 10, 12 euros, per tant aquí es fixa un mínim de 5,02 euros per l'any 2012, També hi ha dret a unes baixes per malaltia, és a dir, diguem-ne, s'incardina aquesta professió en l'àmbit de la normalitat legislativa. Hem de felicitar-nos per això, tot i que, farem allò que defana una mica de broma, tot
sí,
i que...
Sí, quan hi ha algun afegit, mala cosa.
Mala cosa. Nosaltres ens n'alegrem i creiem que és una feina d'una enorme dignitat, i més avui en dia, diguem-ne, perquè aquesta gent no solament fan la llar aquesta, la neteja, sinó que cuiden gent gran o cuiden criatures, etc. Tot i que, i aquí faríem una mica la broma del tot i que, però sí que és veritat que aquesta gestió tan intensa, jo tinc un cert recel de que no comporti doncs, acomiadaments en aquest període de 6 mesos, i per tant doncs, que hi hagi persones que davant de la situació d'enorme responsabilitat que comporta, diguem, aquest canvi legislatiu, doncs optin per acomiadar persones que fins ara han estat treballant a casa, o bé que els hi rebaixin el salari, diguem-ne, perquè part del pagament, diguem-ne, empresarial, la Seguretat Social es carregui sobre les esquenes del treballador. Per tant, jo no sé si hagués estat millor, potser, i més veient la situació en la que ens trobem avui, de fer una situació una miqueta més progressiva, no? O sigui, anar fent un 2 o 3 anys, segurament, en lloc d'en 6 mesos, però, en fi, com a vent social, cal dir que és important reconèixer que aquestes persones fan una tasca important a la nostra societat i, per tant, que és inexplicable que no estiguin sotmesos a un règim com el de qualsevol altre treballador.
I una pregunta, la nova legislació pot ajudar a accelerar alguns processos de regularització d'immigrants sense papers, per exemple?
Podria, sí, això seria una de les podria ser una de les avantatges de que hi ha en aquest àmbit i en aquest mercat, en aquest tipus de mercat de treball, és obvi que hi ha moltes persones que estan sense cap tipus de documentació.
Per tant, si no tenen Seguretat Social, moltes vegades és per això, perquè...
Efectivament.
Han de viure l'economia submergida.
Sí, a mi, de totes formes, insisteixo, em fa por aquella persona gran, a lo millor que té una persona 3 cops a la setmana, o 2 cops a la setmana, 2 hores, o sigui, 4 hores a la setmana. A vegades aquesta persona gran, si l'emboliquen en papers...
Sí.
Pot tenir un cert recel...
I diu fora, sí.
Sí, i per part del treballador també cal dir que també hi ha un petit perjudici, tot benefici, però diguem-ne un perjudici, diguem-ho així, no? Que és que, clar, que fins ara es cobrava tot el que es cobrava i es pagava era en negre, i en aquest moment, doncs, tot el que es paga passa a aflorar a l'àmbit econòmic, i per tant també, diguem-ne, està subjecte a pagament d'impostos.
Els deures de tributs, efectivament.
Per tant, ja veurem, en definitiva, una bona notícia, però...
Per drets i per deures.
En l'aplicació ja veurem com acaba de funcionar.
Molt bé, anem a altres temes, ja en els últims 3 minuts o 4 que ens queden, Àngel.
Mira, doncs, el ministre Gallardón es planteja una nova reforma de l'avortament.
Sí, aquest era un tema noticiós la setmana passada.
Sí.
Una proposta que implica més o menys tornar a la llei despenalitzadora del 85.
Sí, recordem en tot cas com està avui. Avui l'actual, l'avortament és lliure fins a la setmana 14 de gestació i després fins a la setmana 22 està despenalitzat si hi ha risc per la mare o anomalies en el fetus. Si hi ha malaltia greu, anomalies incompatibles amb la vida, diguem-ne, no hi ha límit. Per tant, aquesta seria la situació. I l'altre tema que va generar una gran polèmica va ser l'avortament per menors de 16 a 17 anys, en el qual es va debatre si era amb o sense permís dels pares. En aquest moment la normativa és no cal el permís dels pares, però se'ls ha d'informar. Aleshores, semblaria que es voldria tornar al sistema anterior, que, si recordeu, estava despenalitzat només en 3 casos, que era despenalitzat, vol dir que es considerava que no era correcte, però que en 3 casos no es penalitzava. O sigui, és una terminologia una mica, en fi, singular, que era si l'embaràs era per violació a les 12 primeres setmanes, si el fetus tenia problemes de viabilitat en 22 setmanes o si hi havia perill per la mare. I en qualsevol cas, els adolescents estaven, o sigui, els de 16 noies de 16 a 17 anys estaven al permís dels pares. Bé, independentment de que, òbviament, nosaltres des de la perspectiva cristiana no podem sinó defensar la vida i, per tant, sempre estarem en desacord amb el... conceptualment amb l'avortament, sí que cal dir que, en fi, que respectem aquesta iniciativa i que és important, doncs, que aquest respecte a la vida des del món cristià, doncs, es pugui extendre en l'àmbit legislatiu, però que també ens fa una certa angúnia, en alguns ens fa una certa angúnia, que igual que va fer el senyor Zapatero, que va utilitzar algunes qüestions, diguem-ne, per adormir a l'opinió pública, diguem-ne que al senyor Zapatero li agradava molt això de posar el tema del matrimoni homosexual sí. damunt la taula...
L'agenda moral i social,
l'agenda moral,
aquesta,
això
sí.
li agradava molt, diguem-ne. També ens fa una mica d'angúnia que aquest procés, tot i que posem un interrogant, no ho dubtem, de que aquest procés no sigui més un entreteniment per un nou debat social en un context de crisi tan forta que, òbviament, el Partit Popular en els propers mesos, no massa segurament, haurà d'emprendre una nova apretada cap a les rendes mitjanes i, en definitiva, els assalariats, pujant a l'IVA. Aquest mes que ve, ja notareu tots els oients, aquest mes que ve a la important pujada de l'impost de la renta a les persones físiques, que en la detracció de la nòmina ens pot suposar molta gent entre el 2 i el 4 o 5% menys, qual és una quantitat important.
I tant.
I, per tant, que no ens fa por que aquests debats de fondo, que s'han de fer, són debats que s'han de fer amb calma, amb tranquil·litat, sense demagoges, vulguin emparar, diguem-ne, una distracció social, per entendre's, perquè són coses molt vitals.
També hi havia certament un sector important de la societat espanyola, segurament molts d'ells votants del PP, que reclamaven aquesta,
fins i tot
la derogació
total.
Sens
dubte, si jo mateix, diguem-ne, parteixo de la necessitat de reforma de l'actual legislació, des del meu punt de vista. El que jo reclamo és que es faci un debat rigorós i seriós, i no un debat de pantalla per evitar debats d'altra mena. Això és el que m'agradaria, és a dir, que es faci un debat tranquil, asserenat, posant totes les posicions damunt la taula.
Naturalment, feta aquesta alerta, ho deixarem aquí. Gràcies, Àngel Miret, per haver-nos exposat i analitzat aquests temes d'actualitat social i sobre immigració. Tenim un tema pendent sobre el nou context que tenim amb les migracions a casa nostra, que és molt interessant perquè està canviant molt, però potser ho deixem pel proper dia i per properes setmanes.
Quan vulgueu.
Gràcies, Àngel Miret. Fins dilluns vinent. Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit. Racó de premsa.
Ara coneixerem els principals temes que porta en el seu número d'aquesta setmana la revista Vida Nueva. Ens els comenta des de la seva redacció José Luis Celada. José Luis, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
Molt bé, què ens ofereix Vida Nueva en el número que porta la data d'aquest dissabte 4 de febrer?
Doncs bé, dediquem la nostra portada a la jornada de la vida consagrada que s'acaba de celebrar el dia 2, titulem El nuevo rostro de la vida religiosa, perquè, diguem-ne, fem un reportatge molt ampli d'aquestes noves realitats que estan sorgint de congregacions religioses més joves, amb carismes una miqueta diferents, no? En el sentit de que de tot això que està aflorant en molts països, doncs, que porta, doncs, a l'entusiasme d'uns i, diguem-ne, i el recel d'altres, no? Llavors, què suposa tot això per la vida de l'Església, no? A més, també traiem a portada la propera campanya de Mans Unides, en aquest cas, aquest any, pel dret a la salut, sobretot als països més pobres. També una entrevista amb un bisbe de República Democràtica del Congo, el bisbe de Cabinda, Valentín Masengo, que diu, entre altres coses, que Occident promou la injustícia i que moltes de les coses que els hi passen als pobres, que no és just que ells paguin les conseqüències d'aquesta crisi que nosaltres hem provocat, no? A més, hi ha també un reportatge sobre un missioner filipí que van assassinar i tota la reacció que va provocar amb les comunitats cristianes d'aquell país. Després també la reacció dels bisbes i dels catòlics estadounidens contra el programa de salut del president Obama en qüestions d'anticoncepció i els hospitals catòlics. També una carta pastoral del bisbe de Bilbao, de Mario Iceta, sobre la conveniència del perquè de la classe de religió, no? De les aportacions d'aquesta assignatura entre algunes pressions que volen excluir-la dels plans d'estudis. I aquestes, diguem-ne, que són les informacions més destacades. Hi ha també una notícia que va sortir, denúncies de corrupció al Vaticà per part del nunci als Estats Units que va estar abans a la Cúria Vaticana, que s'han filtrat denúncies de corrupció al Vaticà. Doncs d'això es dona compte a les pàgines de la Crònica Vaticana, no? Però aquestes són, com deia, les notícies més destacades aquesta setmana.
Aquests i altres temes, altres informacions a la revista Vida Nueva, que es pot trobar en paper durant aquesta setmana en alguna llibreria religiosa i també es pot adquirir per subscripcions. Pots recordar com podem demanar informació sobre subscripcions?
Sí, com no, podeu visitar la nostra web, vidanueva.es, o si no, doncs a telefonar al 91 422 62 40.
Moltes gràcies, José Luis Telada. Bon dia i fins dilluns vinent, si Déu vol.
D'aquí 7 dies. Adéu-siau. Bona setmana.
Acabem recordant-vos que tenim per vosaltres un forfet per esquiar a Gran Valira. Si el voleu, podeu trucar-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. També destaquem que aquesta setmana comença la campanya anual de Mans Unides dedicada a la salut. La salut, dret de tots, actua i estarem, naturalment, des del primer cafè, molt pendents. Gràcies per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el David García, el Joan Pinyol, el Ramon Castelló, la Sara Cruz, la Carolina Costa i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Fins demà a les 8, bon dia.
Ràdio Estel.